La Simfònica, també avui al Crepuscle en Senestals. Bon vespre, amics, i benvinguts al programa El Crepuscle en Senestals. Avui, edició 2170. Avui és dilluns, 7 d'octubre, i tindrem tres converses. La primera, amb Sebastià Roser, que retorna a la temporada i, un cop al mes, ens intentarà relacionar la cultura popular del mes en qüestió amb amb la vida i amb tot. Per tant, avui mos parlarà en Sebastià de quines coses podem, refranys, dites populars, fires i festes, amb una paraula, en Sebastià Roser i la cultura popular. Després parlarem d'aquesta idea que es tindrà lloc el proper dimecres a Barcelona, quan el, diguem, llegat s'afirmarà o s'arribarà a un acord per coeditar les obres completes de Francesc de Borja Moll per part de l'Institut d'Estudis Catalans. Parlarem amb una persona responsable d'aquesta història. I després també parlarem a la segona part ja del programa, a la recta final, parlarem amb Pere Malondra, que és el nou gerent de l'Orquestra Simfònica. Ell ens explicarà una mica quines són les línies generals de quines idees té sobre aquesta formació. També parlarem de la nova seu, etc, etc, etc. Tot això, el programa El Crepuscle en Senestals, edició 1060, a Ona Mediterrània. En total en duim 2170, però en aquesta casa, des de l'estudi 1, en duim 1060. Tots aquests programes han estat produïts per Ana Maria Moreno. I avui tenim com a tècnica benvinguda Ana Joana Maria Borràs. Sebastià Roser, bon vespre, com anam?
Molt bon vespre, Pere, molt bon vespre.
Ben retornat en aquesta nova temporada.
Moltes gràcies, la mateixa a vosaltres, ben arribats, i molt content d'estar aquí amb vosaltres una vegada més, Pere.
Idò, fins la primera col·laboració d'aquesta temporada, que coincideix ja en tardor, ja és la tardor.
Sí, estàvem dins d'aquest mes d'octubre, que és un mes trist, pobre de costums i de festes. Un temps, els nostres avantpassats, això era un temps, el primer divendres d'aquest mes que ja m'haurà passat, d'octubre, encenien els brasers. T'imagines fer-ho ara, Pere?
Sí, impossible.
Això, els canvis climàtics, sembla impossible que se pogués fer ara, però mira, eren costums que hi havia un temps. Els dies són més curts i més freds, i les nits ja són més llargues. Ens ha entrat la tardor, les fulles caven dels arbres, les vinyes, les fulles canvien de color, de verd a obscur i després a marró. Pues camp ha plogut per fer un bon goret. I ja se comença a notar un olor de mata i de terra banyada dins els nostres boscos. Hi ha una dita que mos defineix, o unes dites que mos defineix el que és aquest mes d'octubre. Diu, quan l'octubre és arribat, sembra sordi i esblat. Si trona el mes d'octubre, neu segura. Ha tronat aquests dies. Sí. Pot ser que hi hagi neu a les muntanyes en l'hivern. Si vol tenir un bon favar, sembreu per la Mare de Déu del Pilar, que això serà dissabte que ve, dia 12. Dins aquest mes d'octubre, és un món de noves sensacions per paladar i per la vista que ens regala la naturalesa. És molt diferent dels mesos que hem passat. És bon temps per començar a salar olives. Aquest mes s'obri la caça de conills, gualdres, tors, segues, perdius, etc. Hi ha altres espècies que l'hauran d'esperar un poc més tard. En aquest mes se començaven a veure les primers bolets o blaves, picornells i qualque esclat de sang, si segueixi el temps amb aquesta calor i no plou, Pere, per això crec que serà un poquet estrany en aquest mes amb gent al comp. Però mira, era el que hi ha sempre dins aquest mes d'octubre. El costum, per Sant Francesc, que va ser dia 4, començar a coixer les magranes, colotges, per fer un bon colonyat o un membrillo. Dissabte, que mos ve ara endavant, el dia 12, la Mare Déu del Pilar, Festa Nacional, patrona de Go i de la Guàrdia Civil. Felicitacions a tots els pilars, pilis, pilarigas, etc. i tots els components de la comunitat aragonesa residents de les Illes Balears. El mes d'octubre és el mes de moniatos, o moneis, segons aquí llots de la illa també que se diuen, magranes, gínjols, caquis, nesples, anaus i codonys. I se cuien les primeres olives per fer-les trencades o senceres. El costumari popular es diu que per Santa Teresa, que és dia 15, és una lluna molt bona per saber-les. De les colònies es pot fer una bona confitura, o colonyat, o membrillo, que és el que coneixem quasi tots. És el mes més dolent per la pesca. Acostumen a bufar els vents contraris a la mà, xaloc i migjorn. Però així i tot, es tenen de pescar i de menjar llampulla i verderals, que frits amb preves vermell estan molt exquisits. Els pagesos van fent les feines rutinàries per acabar de coir les garraves i ja s'ha començat a coir l'oliva. Es van llaurant els terrenos amb aquest bon goret, si plou, que poden fer i per poder sembrar les pastures d'ordi, civada i blat. Dia 21 tenim una festa que és una festa tradicional d'un temps de la jovenaia, que és Santa Úrsula. Celebren la festa de les verges. La vigília, que és dia 20, es fan les tradicionals serenates de les doncelles i es ratllada en el tradicional cadell, bunyol i mistela a rompre. Encara que ja fa temps que se sent olor d'oli de bull dins les pelles i en veuen bunyol per tot arreu, ja vera. Un temps, segons quin pobles, es posaven canyes verdes, flors o palmes en el debrancal del portal de les cases on hi havia jovençana i doncelles verges. Tenim que unes glòries mos defineixen el que són aquestes festes de les verges. Diu, com més te mir, més m'agrades, remell de pares madur. M'estimés mirar-te tu que quantes deu anar creades. I després un home que li agradava molt d'anar per aquí i per allà, diu, un home quan va pel món ha de ser útil i destre. Quantes n'hi ha que fan festa per les verges i no ho són? Això era un temps que deia un sentit de festa de les velles. Però aquesta tradició se seguia encara fent.
Sí, se canten
aquest
serenates.
Mes d'octubre, dia 20, que ve el tercer diumenge d'aquest mes, el Consell de Mallorca organitza la calcada d'esquerra triomfal de la Beata a Ciutat, amb honor a la Beateta, a la Beata Santa Catalina Tomar de Sant Gallard. Dies abans, en el convent de Santa Magdalena, s'elegeix la nina que representarà la Beateta, i després, posteriorment, desfilen la carrossa, molt adornada, amb l'acord dels seus angelets, xerimiers, dimonis, bandes de música, agrupacions folklòriques i carrosses. També, com dèiem, els temps de bolets dels quatre anys, però això no crec que se'n vegem. I aquestes cases, en general, i sobretot a la pagesia, s'estan acabant els embotits tradicionals, com els botifarrons, camaiots i sobrassada. Sobrassada és la pedicudiar peces, poltrus, colanes o bismes. I altres embotits. I la carn salada de porc ja en queda poca. I ja se pensa, com és natural, perquè més que ben parlarem, en les pròximes matances. No mos podem oblidar de preparar escabetxos fets amb vinagre i verdures mesclades, col, flori, ceba, carxofa, pastanaga, etc. Aquests escabetxos se poden fer tant de carn com de peix. De carn, sobretot, de conill, de llebre o de perdiu. I de peix, de gerret, llampulla, verderal, mussola o ratllada. Ja tenim els rebots, quasi tots, plens de conserves, amb pots de vidre que conserven les aubergínies, tomàtiques, confitures variades, d'aubergar, prunes i figues. Pa de figa o figues seques, i sobretot els enfilolls de les tomàtiques de ramallet. Es ten de preparar l'envinagrat amb fonoll marí, els darrers preves que ja són més petitets i també cireretes i de tàperes. Estam en plena feina de recollir les olives i ja se comença a dur un estruit per fer el soli. També es poden salar, per, com es costum, durant, per fer menjar-les durant tot l'any. Per tot Mallorca hi ha hagut una gran expansió d'aquest arbre. Un temps sols es trobava a la serra de Tramuntana. Avui n'hi ha per tot i per tot el pla de Mallorca. També es té sa de bunyols, panellets, amargos, dolços variats, magranes, codonyes, com han dit, carabasses, moniatos i castanyes, sobretot torrats. I mos acostarem en el mes de novembre i parlarem de Tots Sants, de rosaris, de panellets, com han dit, confitats, i avui són de xutxes i d'altres dolços.
Sí, tristament.
Estan en plena festa de Halloween a final de mes, Pere. Que més ja tenim la festa de Halloween, i des de fora o dels altres indrets anglosajons mos ha vingut amb una tradició o festa que es diu que és Halloween. I de cada any allà fa més força. També en aquest temps de darrers, com aquell que diu, del mes de novembre, primer de novembre, últim d'octubre, era costum i tradició per aquestes dades que els padrins joves, padrinos o madrines, comprassin en els seus fials el tradicional rosari.
Sí, sí, sí.
Crec induir i veure que està recuperant un poc aquesta tradició.
Tant de bo sigui
així. Era on hauríem de mirar de recuperar-la entre tots, perquè era una cosa molt guapa que tenien, que mos regalassin un rosari en llepolies.
Però llepolies i verdures.
Era amb una patena de carabassat.
Exacte, i fruites.
Parella de mel·la i pinyons ensucrats, dolços de xocolata i altres llepolies. Avui s'ha transformat tot i només són engolosines de cotó o de cacau i esteta.
Un desastre.
A Palma són famosos els que surten del convent de les regions de Santa Clara i Santa Magdalena. Ja tenim aquí, que va més a més, i tenim el primer de mes, que encara que sigui dins d'aquest final de mes, els Tots Sants, i també aquesta setmana comencen les visites obligades als cementaris per recordar els nostres avantpassats, les flors, estrany, castell de gall, clavells i altres, que les quals s'han deixat dins dels cementaris i estan presents aquests dies. Consider que hauríem de prendre nota d'una cosa, Pere.
Digues.
Penseu que dia 26 i 27 de retardar rellotges una hora per adaptar-los a l'horari d'hivern, que mos cal aquest mes i ja començarem en l'horari d'hivern. Bueno, i tots aquests mesos que van passar, que no m'he estat parlant, han tingut les festes patronals i tradicionals de tots els pobles. I aquest mes comencen les fills de tardor, tradicionals unes i temàtiques altres. I continuarem fent fins a prop de Nadal, on hi haurà totes les fires d'aquest sí. Per començar, aquesta setmana, volem començar a redactar sons de dia 12, dia 13, a Escorca, tenen la fira de la Serra de Tramuntana. Això se fa dins del recinte de Lluc. Dia 12, dia 13, a Codoni i Sant Jordi tenen la fira de l'oportunitat. També, de 11 a 13, cada ratllada, fan la fira de la Llampuga i després fresc, marinera i culinària. És una gran fira. Molta gent allà se pot anar a menjar de totes les classes de peix que vulgui. Dia 12, al Gaida, tenen una fira ja comercial ramadera de races autòctones. De dia 11 a dia 13, a Llucmajor, tenen la darrera fira. Aquest any se celebra la 473 edició. I el dilluns, dia 14, és el Firó. I aquí en el Firó hi ha una curiositat, Pedro. Dia 14 de novembre serà el dijous bo. Sempre coincideix la data del Firó, en efecte de calendari, en el dijous bo. O sigui, dia 14 tenim el Firó el dilluns, i del dia 14 de novembre serà el dijous bo. Perdó. A Valldemossa, de dia 17 al dia 20, perdó, a Villafranca de bon any, perdó, a Villafranca de bon any, Fira del Teatre Infantil. Dia 20, a Santanyí fan la Fira de Tardor, Agrícola, Ramadera i d'Oportunitats. Dia 20, a Falaneig, en el teu poble, Pedro, Fira del Preavort.
Sí,
per començar, bona. Ja compràs les xirmes i tractors per fer les bones matances. A Consell, també dia 20, fan la Fira de Tardor i la 14a Fira del Vi i Gastroví. A Inca, ja dia 20, comencen la Fira de la Terra com a primera fira abans de fer el dijous bo. A Campos, ja veu que és una cosa així, a Campos, dia 24, que serà un dijous, això, fan la Fira d'Octubre, i de totes cada setmana, ja seguia el 24, 26, 27, tenen la Fira de la Sobrassada Gastronòmica i de Matances. A Petra, com a natural, tenen la Fira de Mort i d'Art d'Empresa, també. Dia 27, a Porreres, Fira de Tardor, i dia 28, fan el Firó, i dia 27, a Valldemossa, Fira de Vall de Mostra, Mostra de Cuina, de Dolça, d'això. Després ja tenim que l'altre diumenge, que mostrava que hi ha per llevar més que el dia 27, ahir en què fan la segona fira, i a Palma, des del dia 27 fins dia 3 de novembre, fira de les flors i de les plantes ornamentals amb motiu de que ja venen tots sants i totes les fires, tot els motius de la compra de les flors per anar en els cementaris. Tu imagina't el que tenim aquest mes, Pere.
Moltíssimes coses.
No m'ho remorirem.
Tu parlaves de gínjols, jo ja em vaig menjar ahir de gínjols, eh?
Sí, ara estava a la plena, Pere, ara n'hi ha, i molt bon que sona.
I sap què vaig menjar?
En tenen dos i m'han duit un esplet extraordinari en guany.
I ahir vaig menjar també ja mandarines.
Sí.
De soia, bones.
Jo tenc un mandariner que li cuix les primeres per dia de la Mare del Pilar, dia 14.
Ah.
Més que mandarines són set sumes, això.
Ah, pot ser.
La qualificació de la producte és set sumes.
Bé, eren bones.
Mandarina, que s'acull primerament, i després ja venen posterioritats a altres varietats que n'hi ha dins el mes de novembre, com és natural. I la mandarina autèntica mallorquina, aquella que tenia molt de pinyol, que és una que mos volen fer desaparèixer, que no em volen que se'n compri i que se'n sembri, aquestes venen bé a final de novembre, primer de desembre.
M'agraden molt aquestes a mi, m'agraden molt. I me sap greu que vulguin eliminar-les, però m'agraden molt.
No em deixen comprar ni em deixen sembrar.
Però per què?
Pues, doncs pel tema de ser pinyol, no sé què t'ha de dir.
A mi m'agrada molt, per favor, que no desapareixin.
Aquestes clementines venen a dins el mes de novembre, que són varietats diferents, i en canvi aquesta mallorquina, que és la més tardana, pues, els arbres en fan una barbaritat cada any, són molt gustosos, són molt bones, i en canvi no en deixen sembrar, aquestes. No en trobaràs.
Bé, Sebastià, res, mos tornem a trobar el primer dilluns de novembre.
Quan vosaltres cregueu convenient, i del fins dilluns o fins el primer dilluns del mes de novembre, salut, i si no vol, i Maria, fins després. Gràcies a tots.
Perfecte, Sebastià. Una mica de música i tot d'una tornem. El proper dimecres, 9 d'octubre, Es presentarà al claustre i a la sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans a Barcelona. Es presentaran els nous volums de les obres completes de mossèn Alcover i Francesc de Borja Moll, dues aportacions essencials per a l'estudi i anàlisi de la llengua catalana i que coeditaran l'Institut d'Estudis Catalans i la mateixa institució Moll. Aquest acte, en el qual intervendran persones com Joan Domènech Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans, Francesc Homs, president de la institució Francesc de Borja Moll, Maria Pilar Perea, directora de les dues sèries d'obres completes de Moll i Alcover, Llorenç Regidor, etc, etc, i també Amadeu Corbera. Amadeu Corbera, perquè ell presentarà unes peces que cantaran, després de l'acte, cantaran a Susana Puig i Guillem Martí al piano, peces de Baltasar Samper. Volem parlar amb Amadeu Corbera, que ja és amic d'aquest programa i altres vegades ha intervengut amb nosaltres, i perquè ens expliqui una mica aquesta cerimònia. Bon vespre, Amadeu. Uep, ara des de producció sembla que hi ha hagut una s'ha teat la comunicació amb Amadeu Corbera, que el teníem. Repetim, amics, ara volem intentar parlar amb Amadeu Corbera perquè mos expliqui una mica en què consistirà aquest acte que, repetim, tindrà lloc dimecres, demà passat, dia 9 d'octubre, a les 7 de l'hora baixa, a l'Institut d'Estudis Catalans, allà en el carrer del Carme de Barcelona. Aquestes, les persones que puguin ser a Barcelona aquest dia poden anar-hi perquè és un acte públic. M'apareix que sí, que ja tenim en Amadeu Corbera al telèfon. Bon vespre, Amadeu.
Bon vespre, com esteu?
Anem a veure, volem fer una mica de ressò d'aquest acte que tindrà lloc dimecres a les 7 de l'hora baixa a l'Institut d'Estudis Catalans allà al carrer del Carme. En què consistirà aquesta presentació? Què mos trobarem allà?
Bé, jo fins que no ho vegi tampoc ho sabré, però se presentaran les obres completes de Francesc de Borja Moll amb aquesta nova editorial Moll que ha ressorgit, i aprofitant, diguem, aquest acte, s'interpretaran unes quatre cançons de Baltasar Samper que serviran un poc per il·lustrar musicalment i històricament també aquesta presentació d'aquestes obres del Covell Moll.
Perquè també aquestes obres inèdites de Baltasar Samper, que ja n'hem parlat aquí en aquest programa, també podríem dir que són una recuperació, com és l'obra de Moll, no?
Sí, com tu has dit, Pere, ja n'hem parlat en aquest programa, jo crec que vaig venir un dia per l'Arnat, sí, d'aquest procés de recuperació de Baltasar Samper, i en aquest cas els organitzadors de l'acte de l'Institut d'Estudis Catalans varen pensar que tant per època, més o manco, com pel fet de recuperar també un personatge de la cultura catalana, en aquest cas musical, oblidat, i es creia en aquest acte. I per tant, sí, hi haurà dues cançons que, diguem, varen ser editades fa molt d'anys, fa abans de la Guerra Civil, havien estat editades i, per tant, hem de suposar que interpretades, però dues que només han estat interpretades darrerament, que sapiguem, un acte que se va fer a Barcelona també fa un temps, a la Filmoteca de Catalunya, i aquest dimecres a l'Institut d'Estudis Catalans.
Amadeu, ja que aprofitant que te tenim en el telèfon, com evoluciona el llegat Samper? A part d'aquestes mostres que de tant en tant podem escoltar, tant de música de cambra com de música cantada, com de lieders o de cançons, com va l'estudi? Ja s'ha classificat el que hi ha? Ja poden saber què tenim, amb què mos trobam? Ja hi ha gent que s'ha interessat per estudiar, o com, on està la cosa?
Bé, a veure, per una banda, com bé has dit, estem traient pastilletes, si ho vols dir així, d'aquest material, allò més fàcil d'interpretar i de produir, que és música de cambra i cançons, és obvi. Això, diguem que el darrer any i mig n'han donat a conèixer unes quantes, diferents àmbits, tant a Barcelona com a Mallorca. Sé que s'ha despertat l'interès i, per tant, hi ha gent, que la qual ja no controlo, perquè, evidentment, el llegat no és meu, que sé que també cerca coses i se van tocant aquestes cançons, però sí que és vera que hi ha una part d'aquest llegat, sobretot el més gros, diguem, les obres sinfòniques, que això no, de moment, no s'ha posat en marxa. Clar, això és més complicat. Jo puc promoure des del meu àmbit d'actuació cançons i música de cambra, obres sinfòniques, necessitem una orquestra per fer-ho. Hem començat a treballar-hi des del conservatori, però de l'Orquestra Sinfònica de les Illes Balears, per exemple, no sap programar res. I és una pena, perquè enguany en aquests 30 anys de l'Orquestra Simfònica que ha estat una bona oportunitat precisament per interpretar alguna d'aquestes obres.
Tenim assegut en aquesta taula el gerent de l'Orquestra Simfònica, que casualment, casualment avui havien quedat amb ell per conversar després, i bé, el tenim aquí davant, jo suposo que has sentit les teves paraules, sí. I els pot recollir. Pere Malondra, bon vespre.
Bon vespre, com estàs?
Bon vespre, com anem?
Com va?
Idò bé, no sé si has sentit les paraules d'en Amadeu, que crec que han estat profitoses i interessants. S'envit ja està tirat damunt la taula.
S'envit ja està tirat. Clar, no podria dir molta cosa, pensau que fa 3 setmanes de just que estic en el càrrec de gerent, i no puc dir molta cosa, sí que recull el que ha comentat i trobo interessant també, suposo que com ell mateix, és que la Simfònica pogués participar.
Ja ho veus, Amadeu, crec que estan disposats a escoltar, com a mínim, no? Si més no.
Sí, de fet, jo, ja que tenim aquesta oportunitat, jo no el conec encara en Pere en persona, però vaja, recull el guant i record que quan se va comprar aquell llegat de Sant Pere, que va costar 40.000 euros, vull recordar, són 40.000 euros públics, diguem, un dels compromisos amb aquesta compra era que l'Orquestra Simfònica havia d'estrenar les obres les obres simfòniques d'aquell llegat, que n'hi ha unes quantes. Quan tu has dit, Pere, si ho coneixem, jo havia fet un inventari inicial, això està publicat, per tant tothom ho pot consultar, aquest inventari, hi ha unes 4 o 5, ja ho he dit de cap, obres simfòniques. Són aquestes, esperant que les interpreti, les estreni. N'hi ha algunes que no s'han interpretat des de fa més de 80 anys i n'hi ha alguna que directament no s'ha tocat mai. Enguany penso que ha estat una bona oportunitat, ja sé que no és exactament responsabilitat d'en Pere Malondra, però si no ha pogut ser dins aquesta temporada, esperem que sigui dins aquí bé.
Segurament se podrà fer feina amb això.
A més, entre dins, diguéssim, ses obligacions, per dir-ho qualque manera, de l'Orquestra Simfònica, no? Vull dir, donar a conèixer l'obra de compositors de Mallorca, ben que dic que no, això no crec de cap manera que sigui un problema. Ja dic, no pot dir molta cosa més i ho podreu entendre. Jo m'he trobat en la temporada feta, tot i que dedica els concerts els han de programar la comissió artística de l'orquestra, però no entendria en cap cas que no, com bé diu, que no, que l'orquestra no toca obres de
compositors d'aquí.
De compositors d'aquí, i en aquest cas igualment.
Amadeu, ja ho sents, la cosa està han recuit, per les dues bandes veig que heu recuit el guai. I ja te volem deixar, però m'has agradat aprofitar un home tan eclèctic com tu, fer-li preguntes que van un poc dins els seus àmbits. El tema de la musicologia, amb molts estudiants en guany nous en el conservatori?
De fet, enguany estan contents, així com en un primer moment passàvem un poc de pena. Finalment tenim 3 alumnes de primer, això no pot aparèixer poc, en aquells àmbits, però jo crec que l'àmbit de la musicologia de les Balears és molt. Heu d'entendre que una disciplina com la nostra no pot tenir més de 4 o 5 persones cada any, però no sé què faríem amb 15 musicòlegs cada any.
Sí, és
a Mallorca, no hi ha feina per tothom, però per 3 o 4 sí. Per tant, anem consolidant aquest grau, que havia patit un poquet, com tot el conservatori superior va patir en el seu moment, recordareu, fa uns anys. Jo crec que per consolidar i anant creant línies de feina, per una banda tenim una línia de feina més de recuperació del patrimoni històric, no? Això que dèiem de Sant Pere, però també d'altres, de Joan Maria Tomàs, i d'altres compositors que no coneixem, Miquel Tortell, per exemple, o d'altres que no coneixem, però que tenim arxius plens de música a Mallorca, tant a iglesis, monestirs, com a biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, per exemple, i per tant hem obert aquesta línia de recuperació d'aquest patrimoni musical, que esperem que aviat ens conservatori el puguem interpretar, com una línia més d'antropologia, de musicologia, de treball de camp, de crear, diguem, nous discursos sobre la societat mallorquina a través de l'estudi musical, que és allò que fem els musicòlegs. Per tant, si anem consolidant aquests estudis, jo espero que a partir d'ara només anem creixent.
Amadeu, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres i seguirem de prop aquestes recuperació deslegat deslegat Sant Pere per part de diferents institucions i de diferents formacions musicals que ho treguin que ho donin a conèixer. Gràcies, Amadeu, i no sé, dimecres, que vos vagi molt bé dimecres aquest acte a l'Institut d'Estudis Catalans, que repetim, si hi ha algun català que mos escolta, algun mallorquí que sigui a Barcelona dimecres, està convidat, jo crec que això és un acte obert a tothom, dimecres dia 9, a les 7 de l'hora baixa, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, que és el carrer del Carme, número 47, un edifici preciós, amb un claustre magnífic, i crec que l'idea és que si fa bon temps se pugui fer en el claustre, que és espectacular, com dius tu. Molt bé, Amadeu, moltes de gràcies. Molt bé, amics, ja sabeu, tenim convidat Pere Malondra, que ja s'ha assegut aquí en aquesta taula de feina. Fem una petita pausa, obligada per la publicitat, i després ja entrem a conversar sobre les noves idees quines serien les línies mestres que vol implantar Pere Malondra a l'Orquestra Simfònica. Una pausa de 2 minuts i tornem tot d'una.
Durant 20 segons... Aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Perquè estimes la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país, fes-te soci de l'Obra Cultural Balear. Si vols fer part dels que lluiten per assegurar el coneixement, l'ús i el prestigi de la nostra llengua, associa't a l'entitat que més i millor ha lluitat per ella durant més de 50 anys. Si vols contribuir al manteniment dels nostres drets lingüístics, associa't a l'Obra Cultural Balear. Més de 50 anys al servei del nostre país. Associa't. Posa't en contacte amb la delegació del teu poble o amb la seu central de Palma. Telèfon 971-723-299 o entra a ocb.cat.
Soc amb el Tònic i dia 12 d'octubre teniu una cita amb el Mur Festival, música urbana i reivindicativa falenitx. Perquè tothom ha de defensar la llibertat d'expressió amb el millor ambient, la millor festa i liar la parda, molestant en els fatxes. Au, molt bé, i allà.
No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza, quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche.
T'agrada aquesta ràdio? Ens ajudes a mantenir-la? Fes-te soci i descobreix tots els avantatges. Visita la pàgina web onamediterrania.cat i suma't al projecte.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Ona Mediterrània.
Seguim, això, amics, és el Crepuscle en 100 estels, i ja l'hem tingut ocasió de parlar, de sentir-lo a través dels micròfons. Avui el convidat d'avui, en aquesta secció que titulam L'hora dels selenites, és Pere Malondra. Bon vespre.
Bon vespre, com esteu?
I, com sempre, començam amb una música que ha triat el nostre convidat per donar peu a la conversa. Ell ha triat música de Ludovico Einaudi. Ludovico Einaudi, que és un grandíssim cantant i compositor italià, que sobretot, a part d'aquell, per mi, a part d'aquell, és un grandíssim compositor, té un especial, per jo, una especial habilitat per triar els components de les orquestres que l'acompanyen. Sol tenir músics de primer nivell que l'acompanyen als seus recitals. Per què el senyor Malondra ha triat Einaudi per encetar aquesta conversa?
Bueno, un perquè seria perquè quan vaig escoltar la peça, que en aquest cas era Divenire, crec que li he comentat, me va agradar molt, a més l'hem estat escoltant ens amics, i me va arribar, a més, a dir que no la coneixia, i xerrant amb una gran amiga, molt viatgera ella, havia fet un cursos de lligat, diguéssim, a iogues i van dir que els havien de teatre també, una mica un cursos que hi entrava tot, no? La relaxació, les coses, etcètera. I els havien posat aquesta música i els havien demanat mem que els hi inspirava aquesta música. I ella me'ls va posar perquè ella va dir a mi va provocar moltes coses, me'ls va dur a quan era nina, i me'ls va dir, escolta-la perquè és fantàstica, no? I la veritat és que la vaig trobar genial.
I de porto postres aquest Divenire, Ludovico Einaudi. Deixarem de fons aquesta Divenire de Ludovico Einaudi i encetam la conversa amb Pere Malondra. Anem a veure, tres setmanes que ho està aterrissat com a nou gerent de la Simfònica i ja sap què hi ha allà de dins?
Sí, mira, la primera de tot que m'agradaria comentar, tot i que és una mica... Bueno, a mi per jo és molt important, és que m'he sentit molt ben acollit, tant pel que fa a la... en el personal administratiu, de producció, com els mateixos músics. I jo crec que això, en el meu cas, els hi vull agrair, no sé si ho sentiran o no, però els hi vull agrair, perquè quan arribes a un lloc de responsabilitat d'aquest tipus, si no és així, se te fa complicant, no? I això jo crec que ho volia dir perquè per jo és important. És gran, diguéssim, l'Orquestra Simfònica, tot el que du endavant és gran, les diferents branques que du, que em poden xerrar una miqueta, perquè només fa 3-4 setmanes que hi som i a vegades se fa complicat, perquè ara, bueno, com tu bé saps, perquè vas fer la presentació de l'acte, van tenir el 30 aniversari, ens vam abocar molt amb aquest acte que fèiem, i ara comença el concert, aquest dijous ja és el primer concert de la temporada. Seria el segon, però és el primer, perquè l'altre, diguéssim, era... que és
extraordinari.
A part que va ser extraordinari, va ser el primer com a extra. I estem molt... ens hem centrat molt en aquesta feina, no? Però sí, estem... m'estic una mica porant el dia de tot el que s'adú. Jo crec que s'adú un bon canvi en moltíssimes de coses. Per exemple, ara aquesta setmana de dia de 8 en el 25 de mes d'octubre fem un parell de concerts socials, que li diuen concerts socials, on, per exemple, fem un concert que serà de taquilla inversa i ho donarem a qualque ONG, n'hi ha un parell, m'estimen no comentar-ho, tenim una triada, però encara falta definir-ho, i se farà una taquilla inversa.
I on seran aquest concert?
Aquest de dia de 8 és en el Palau de Congressos.
De dia de
8 d'octubre.
D'octubre.
O sigui, és ara, d'aquí 11 dies.
D'aquí 11 dies.
Farem una taquilla inversa. L'any passat se va fer aquest concert, és davant de sonores, de pel·lícules, de cinema, I, bueno, se va fer gratuït, va ser un gran èxit, evidentment se va omplir, com no. I, bueno, trobàvem que estaria bé aprofitar sort que l'orquestra sinfònica treu tanta gent. Aquest concert de bandes... de bandes sonores agrada molt a la gent. També està una mica està plantejat per captació de públic més, més jove, perquè sabem que, bueno, l'orquestra, a part que té gran públic de totes les edats, però una part important és públic major d'edat, major d'edat me'n refereixo amb una edat ja avançada, i això no és quan hagin posat marxa jo d'ens aquí som, però sinó que se fa feina en aquest sentit, no? Aquest tipus de concerts que també arribin a públic més jove. I, a més, pensam, o jo penso que l'orquestra sinfònica té moltíssim valor i molta qualitat musical, com no aprofitar això i, a través d'aquesta taquilla inversa, fer un benefici amb una ONG o amb una associació sense ànim de lucre. Després en farem altres, per exemple, a la presó. Anirem a fer un concert a la presó. Això és dia 24. Dia 24 mateix, bueno, crec que ho tinc apuntat aquí. La presó serà un grup de corda. També se fa a la Llar d'Ancians, evidentment aquests són gratuïts, lògicament, a la Llar d'Ancians, que serà un grup de fusta. I, bueno, i si d'aix seguir amb una branca de la sinfònica sigui també aquesta, no? Aquests concerts socials. També fem concerts per escolars, gratuïts també, s'envia una carta, una fitxa per lots de sisè de primari, primer, segon, tercer d'ESO, quart d'ESO, una mica d'aquestes edats, no?
Vostè s'ha trobat, suposo, ja en la temporada muntada, però la sinfònica jo penso que avui ja podem dir que està consolidada. Va tenir aquella crisi fa ventura 5 anys, que va estar, no sé si hagués acabat de desaparèixer, però sí que des del govern no l'alimentaven massa. La pressió popular, i suposo que els músics mateixos, van fer que se tornés darrere. Creu que avui seria possible tornar a tenir una situació... diguem-ne, d'anar damunt la corda fluixa, o ja podem parlar d'una orquestra consolidadíssima?
Però jo vull creure que no, que és impossible. I entre altres coses, perquè la resposta de ciutadans i ciutadania va ser bastant contundent, no? Jo he dit que fins i tot angoixi una mica que en aquell moment, ara no fa gaire, crec que són 5 o 6 anys, aquesta sinfònica estigués en aquella situació d'estar un mes sense cobrar. Jo crec que és una situació, va ser una situació molt... complicada per l'orquestra, i si se va superar allò i la manera que se va superar, jo vull creure, i de fet m'agradaria dir que estic ben convençut que això no està garantida, no? La continuació de l'orquestra sinfònica, se li ha donat aquesta altra, antes era un consorci, ara és una fundació. Jo crec que difícilment se me passa pescar que hi pugui haver un moment de crisi bestial econòmica. Jo crec que el que passaria si passés això, entenc que no vendrien tant de solistes, tal vegada un any o dos anys mentre se passa una crisi, i a vegades tots sabem que aquestes crisis a vegades ens han d'estrenyar tot el cinturó, però jo vull creure, i a més quasi infirmaria, que és pràcticament impossible que la sinfònica se torni a trobar en una situació d'aquestes, i repeteix gràcies una mica a la resposta que hi va haver de la ciutadania.
Des de fa, entre aquesta, no ho sé, la segona o la tercera temporada, que se fan concerts, una mini temporada a Manacor, a mi m'apareix molt lloable que l'orquestra surti fora de Palma. Vostè ha estat al Cúdia, tenen un bon auditori. Se podrien plantejar no només fer-ho a Manacor, fer-ho a altres indrets que tinguin un teatre assequible i amb bona sonoritat?
De fet, és una línia ja començada en el Teatre de Manacor, a la qual, mira, no manera en Tomeu Amangual, perquè jo crec que ha fet una gran feina en aquest sentit, i de qualque manera, amb aquesta col·laboració entre el Teatre de Manacor i l'Orquestra Sinfònica, ens ha obert altres possibilitats, per exemple, arribar en el nord de Mallorca, a través de l'Auditori del Cudi, que és un equipament cultural de primer ordre i genial, que he de dir jo, no? Estan 12 anys com a regidor de cultura i gestionant l'Auditori del Cudi, i de fet, dia 25... ja se fa un concert de metalls i percussió, una mica per veure de quina manera podem fer, no una temporada com se fa a Manacor, perquè no seria possible ni per públic, ni per públic me referit de la quantitat de públic que Manacor té, vull dir, tot sabem...
Però podria agafar el Cúdia i podria agafar potències.
Sí, no, de fet, la idea és aquesta. En aquest cas, per exemple, el concert que farem ara al Cúdia, té un preu de 10 euros, un preu molt, molt assequible, però és que a més fem un preu especial de 5 euros, no? El 50%, jubilats i escoles de música. I a prop del Cudia és l'escola de música de Pollença, l'escola de música de la Pobla i la mateixa escola de música del Cudi. I si idea és veure, o sigui, és com una prova entre comotes que feim, no? I veure si se podria fer també aquesta, una mini temporada, no sé si amb 8 concerts, que seria un poc més complicat, però com a mínim anar augmentant i veiem quina és la resposta del públic, no? Sí. Començar en 3 concerts, per exemple, la temporada, fins a dia 20 de juny. La idea és també fer un altre que encara no el tenim tancat, per dir-ho de qualque manera, però la idea seria, si és possible, fer-ne un per març i un altre per juny. Que, a més, per juny he de dir que l'auditori fa 20 anys o 25 anys.
L'auditori del Cudi.
L'auditori del Cudi.
I tenen... Tiraran la casa per la finestra? O...
No sé si tiraran la casa per la finestra, no sé si la situació està per tirar la casa per la finestra, però sí que, evidentment, jo crec que se'n celebrarà. I si s'ha celebrat amb un concert de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, ja és una bona celebració.
En el concert de l'altre dia va aparèixer un documental en el qual molt de músics de l'orquestra explicaven com és el seu dia a dia, com són els assajos, quina és la seva vocació cap a la sinfònica. Vos expliqui com és el dia a dia d'una orquestra, com funciona el dia a dia d'una orquestra.
Bueno, a mi encara me costa. Jo podria xerrar des dia a dia de la part administrativa i de producció, que és allà on tinc jo el despatx, l'oficina, diríem. Jo crec que el dia a dia el varen explicar, s'explicava molt bé en el vídeo, no? Vull dir, hi havia... Que he de dir que jo el vaig trobar genial en aquell vídeo, perquè no era només de donar dades de quan va començar, de què va passar en aquell any i què no va passar en aquest altre, sinó que una part més sentimental de com se sentien els músics d'orquestra, no? Què era, què significava l'orquestra per un músic poder formar part d'una orquestra professional com és l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Jo crec que ho explicava molt bé. Hi va haver un parell d'intervencions de diferents músics que deien que ells se desperten pensant en música, se desperten pensant en el seu instrument i en la seva feina, que és l'Orquestra Simfònica. Jo crec que un músic professional que toca en una orquestra professional, de qualque manera, és un músic que... hi ha persones que veuen la vida d'una manera, veuen d'una altra, segons la feina que tenen ells. Jo crec que són músics i veuen la vida una mica a través de la música, o això com a mínim és la sensació que m'hi va donar quan vaig veure el vídeo, no? I de fet, fins i tot era un vídeo que se va gravar a la sala d'assaig i hi havia músics que quan comentaven s'emocionaven, no? Vull dir, músics que fa 20 anys que toquen en l'orquestra, o 15 o 30 anys, que quan xerren de l'orquestra i del que significa l'orquestra per ells i la música, que s'emocionin, i jo crec que això es diu molt, no? de lo que és l'orquestra per músic.
Hem parlat del dia a dia dels músics, però com és el dia a dia de l'administrador o del gerent? Vostè arriba allà, ja se troba 10 telefonades, 14 músics que el criden, 14 no sé què, vull dir, quin és el dia a dia del gerent d'una sinfònica?
Bueno, és una mica com tu dius, no? Hi ha moltes propostes que s'entenen, a més, vull dir, l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears és un projecte cultural públic del govern de les Illes Balears, i hi ha moltes propostes per fer. Hi ha propostes per part privada, propostes de les administracions públiques, i quan xerren d'administracions públiques poden ser d'ajuntaments, poden xerrar moltíssimes de coses. Clar, l'orquestra, com funcionava amb l'Orquestra Sinfònica en quant a el que són concerts? Se posen les propostes damunt la taula, evidentment hi ha una comissió artística que és la que munta la temporada, que la temporada són 15 concerts, més qualcun extra que se pugui fer, i hi ha moltíssimes de coses. No només són els concerts que facin Sinfònica al complet, sinó es partir conjunts de fusta o de metall o que se van fent. Jo he de dir una cosa, i és que me vaig sorprendre de la quantitat grandíssima de concerts que arriben a fer els músics durant un any. Fan molts de concerts en el que tot això implica, que són assajos, 2 assajos anteriors, etcètera, etcètera. O sigui que he de dir que jo me vaig sorprendre molt gratament, perquè fan més concerts del que jo, des del meu punt de vista de coneixement de com era, de quant de concerts feia l'Orquestra Simfònica, perquè tu quan veus el programa, que veus els 15 concerts i penses que saps que van a Menorca i participen en Sosa Mit de l'Òpera de Mahó, saps que també van a Eivissa, però te feies comptes que feien 25 concerts, no? I fan 40, si no m'equivoco, són 42 concerts en tots els seus assajos generals, assajos d'abans, vull dir, tenen una activitat dels músics de l'Orquestra Simfònica grandíssima, molt gran, de molta dedicació i de moltes hores i de moltes hores d'instruments.
Parlarem ara després d'una altra pausa musical, que abans li vull fer una pregunta. El fet que vostè hagi estat compromès o que estigui compromès políticament, això pot influir a dins? Ha rebut aquest tipus de directriu? Si en revés optaria per o vostè, des del moment que entra dins la Sinfònica, diu jo aparcaré el meu carnet a un altre lloc i faré feina d'una forma independent. Això és possible?
No, jo ara podré xerrar de la meva experiència, no he rebut cap tipus de directiu. Bueno, he de dir que la directiu, una de les que m'han dit quan m'ho van oferir, que evidentment per jo era un càrrec importantíssim i no vaig poder dir que si tot d'una, perquè m'apareixia prou important com a mínim estudiar-ho i pensar ben bé quan digues que sí, fer-ho amb tota la il·lusió, amb totes les ganes i amb tot l'ànim del món, que per això som aquí. Una de les coses, per exemple, era que s'havia de posar en marxa la caixa de música, que és la nova seu de l'orquestra, la nova seu, la seu a la fi de l'orquestra. Però no hi ha cap directiu. Jo crec que hi ha branques en les quals s'han de fer feina. Evidentment estem totalment en contacte amb la Conselleria de Presidència i amb la Delegació de Cultura, com no pot ser d'una altra manera, perquè som una administració pública, un ent públic, depenent del govern balear, i hi ha unes línies en les quals volen desenvolupar, i és una mica el que xerrem abans, no? Per una banda hi ha la part social, per una banda hi ha que l'orquestra tingui més presència a la part forana, el que xerrem del CUDI, però evidentment hi ha altres bandes on volem que l'orquestra, si no tota l'orquestra, cada vegada és complicat trobar les condicions necessàries i òptimes perquè pugui anar a l'orquestra, que com a mínim grups de corda, de fustes o de metall puguin tenir presència a la part forana, que en realitat és l'orquestra sinfònica i les balears hi hauria de tenir presència per tot, no? I igualment que les diferents illes, o per exemple també el projecte educatiu que se té, tenim diferents branques, diríem, en les quals es fan feina. Jo crec que són molt bones i que s'han de desenvolupar i que s'han de donar. Però directius polítics, com per treure un benefici polític després dit que jo de qualque manera estic afiliat, no, que ni una. A més, seria un gran error i segur que no hagués estat esquerra, perquè tampoc tenia molt de sentit. No tot. En coses com aquestes no es pot implicar la política, perquè no tindria molt de sentit un benefici polític d'això.
No? Aquesta Filarmònica de Viena, el pressupost que té, no se discuteix. Vull dir, venguis per dir que vengui, és que ja no se discuteix. Vull dir, si s'ha de menester, no, se dona al Parlament i s'ha acabat. Vull dir, això no hi ha mai, no s'utilitza políticament. No s'hauria d'utilitzar políticament una cosa com aquesta. Fem una altra aturada musical, Soñar Contigo.
Sí.
Bé, anem a veure aquest tema, perquè ha triat aquest tema.
Bueno, Jo a mi em van comentar, hauries de triar tres temes, i jo he de dir que a mi no te podria dir que m'agrada una música molt de més especial, en detriment de les altres, sinó que jo, esventall, diguéssim, m'agrada tot. I una mica he volgut fer aquestes tres peces precisament per això. Vull dir, m'encanta jazz, m'encanta la cobla, com és en aquest cas, Antoni Zeta també m'apareix un cantat espectacular, m'agrada el flamenc, m'agrada la música tradicional. Jo som ballador de ball de bot de 16 anys, vull dir, no, això no... Simplement dic que té molt de pressa la nostra cultura popular, molt de pressa i tot que s'hauria de fomentar i és part de la nostra identitat. M'agrada tot tipus de música, fins i tot diria que en el meu moment de jove m'agrada heavy metal i he de dir que m'ha seguit agradant. O sigui que... I una mica el que he volgut fer triant d'això és això, no? Que no triar només tres peces d'un tipus de música, perquè no mostraria el que a mi m'agrada la música, pràcticament és tota, sempre i quan sigui bona música.
De Tony Zenet, Soñar Contigo.
Soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. que te espere, aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día viera con la manera de hacer...
Deixant de fons aquest Soñar Contigo, Tony Zenet, una música, un bolero que ha triat el nostre convidat d'avui, Pere Malondra, gerent de l'Orquestra Sinfònica, pues, qui s'hagin incorporat ara en el programa. Sabrà que parlam de les directrius de la Sinfònica, i una de les directrius importants és la nova seu,
sí.
La caixa de música. On estem? On estem en aquests moments?
Bueno, estem en un bon moment. Primer de tot diré, perquè tenint en compte que ara vam celebrar el 30 aniversari, que no tinguis una casa pròpia o un projecte cultural com les Orquestres Sinfòniques i les Balears adequat a l'orquestra, podríem dir que és un pot drama, no? On s'està? S'està en el punt que ja tenim el solar, tenim la cessió de solar per part de l'Ajuntament de Palma, una concessió de 50 anys, tenim la llicència d'obres, s'ha hagut de donar una pròrroga a lo que és el projecte executiu que s'havia d'entregar ara, aquesta setmana, on estem ara, i s'està previst que l'entreguin la primera setmana de desembre, el projecte executiu. Una vegada que el projecte executiu estigui entregat, pues, se revisa, se publica en el butlletí oficial, ja ses dos mesos, perquè s'ha de publicar en el butlletí europeu, dos mesos per presentar ses ofertes, i a partir d'aquí s'han de valorar ses ofertes, etc.
Però a part, és dir, està fet el disseny de lo que serà la caixa de música o no encara?
Sí, està bastant avançat, evidentment, perquè si entreguen el projecte executiu
perquè ja... Perquè saben on que s'han d'atendre.
Sí, ja està, diguéssim, pràcticament fet. Estellen ara han tingut, no problemes, sinó han centrat una mica atenció, com és normal, a l'estudi acústic, i això farà que se retrasi una miqueta aquests dos mesos, junts dos mesos, que això és molt poc de retras, i a partir d'aquí, pues...
Tindrà una sala d'assajos i també un auditori...
Bueno, és la mateixa sala. La sala d'assajos i l'auditori és el mateix. Per això és importantíssim que l'estudi acústic sigui impecable, perquè si no no tindria cap sentit construir un edifici com aquest, d'aquest tipus, i que no servís per el que ha de servir, que en aquest cas és per la sala d'assaig, i evidentment se va a l'auditori per fer concerts també, tindrà una capacitat, no arriba a 600, 560, una cosa així de butaques, per poder fer concerts també, no? Després tindrà espais d'emmagatzematge, tindrà espai d'estudis per part dels músics de l'orquestra, tindrà una petita sala on podran assajar orquestres de cambra. Vull dir, és un projecte fet a mida per l'orquestra.
I la part administrativa se traslladarà allà?
La part administrativa també estirà allà. No. Tot diguéssim tot, l'orquestra sinfònica tindrà la seva casa allà, tant per part administrativa com de producció com de músics.
Teniu dobles europeus per fer això, no és així?
Sí. El finançament, bueno, ara ja tenim adjudicat un milió d'euros per part de l'Impost de Turisme Sostenible, tenim un conveni amb Fundatur de 2 milions d'euros, s'ha demanat en el fons FEDER, que són els fons europeus, se va sol·licitar i han acceptat el projecte, però clar, a partir d'aquí hi ha molta feina encara de fer administrativament, diguéssim, perquè se va fer una primera sol·licitud en el fons FEDER, que és Europa, i evidentment així quan se va fent el projecte augmentarà la despesa. Ja ens han demanat que els hi podem augmentar fins a un màxim, crec que els hi podem demanar, si són 4 o 5 milions d'euros, perdona, però no t'ho puc dir si aquell exacte, però el projecte està acceptat per 3.100.000 i podrien augmentar-ho una miqueta. De totes maneres, el fons FEDER dedica funcionen que una vegada que està acabada l'obra, t'ingressen 50% del cost de l'obra.
Això és interessant, i farem un seguiment també des d'aquí en aquesta història que ja comença a partir de desembre, ja se començarà en la part burocràtica per tirar. Pere Malondra, moltíssimes de gràcies. Sona de fons la darrera cançó que era triat Nina Simone.
Nina Simone,
de Maravall, fantàstic. Parlant de jazz, hem parlat de boleros, hem parlat de música de New Age, Lodico, etc. Una persona molt eclèctica, per el que veig, en quant a gustos musicals.
Sí, senyor.
Que, enhorabona, que sigui per bé de tots, per vostè, i però que sigui per bé de la música i de les Illes Balears.
Que sigui per bé de la aquesta sinfònica, jo no, aquí no tinc gaire cosa, jo ho dic, no, que la meva feina hagi de servir per l'orquestra, que l'orquestra se consolidi i que estigui millor quan jo me'n vaig que quan vaig arribar.
Gràcies, Pere Malondra.
A vosaltres.
Amics, demà dimarts tornem a les seccions habituals d'educació, sentit de la vida i ciència. Gràcies, amics, per escoltar-nos. Gràcies per ser-hi. Bona nit. Vos deixam Nina Simone.